Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El Tribunal de Tolosa de Llenguadoc ha confirmat la sentència en contra de la possibilitat de fer deliberacions als plens municipals de la Catalunya Nord en català. Corresponsal a Perpinyà, Laura Bertran.
5 municipis nord-catalans, Elnols, Banys, Portvendres, Sant Andreu de Sorret i Tararrac, van modificar el seu reglament i així permetre l'ús del català en els seus plens municipals. En reacció, el prefecte, representant de l'estat francès, els va portar a judici per fer anul·lar aquesta modificació de reglament. Després que el maig del 2023 la justícia de Montpeller va prohibir l'aplicació dels nous reglaments, els 5 baies van presentar-hi un recurs. Davant del nou revés de la justícia, ara Tolosa, que posa endavant l'article 2 de la Constitució que diu que l'única llengua de la República és el francès, els representants d'aquests municipis es reuneixen aquesta tarda a Perpinyà amb el president d'Òmnium, Xavier Antic, abans de comparèixer davant de la premsa per valorar-ho. Una de les lectures positives podria ser la porta oberta a un canvi d'ordre, és a dir, primer utilitzar el francès i després el català.
Més notícies, Xavier Vila.
S'investiga si s'ha detectat un possible segon llop a l'Empordà que s'hauria vist juntament amb la lloba que es va localitzar fa unes setmanes a la zona. El Departament de Territori ha intensificat el seguiment d'aquesta espècie a l'Alt Empordà i ara s'han d'acabar d'analitzar les imatges per confirmar-ho. Girona, Maria Rovira.
Bona tarda. Els agents rurals estan investigant les imatges preses ahir a través d'una càmera prop d'una explotació ramadera que havia patit atacs. Hi apareixen dos cànids, un seria amb tota probabilitat la lloba detectada en aquesta zona. L'altre, de moment, no s'ha pogut identificar exactament si es tracta d'un llop mascle o un gos salvatge. El Departament de Territori està augmentant el seguiment del llop a l'Empordà. Concretament, s'està investigant l'aparició d'aquests dos possibles exemplars a la zona entre els termes municipals de Cistella, Cabanelles i Albanyà. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
El secretari general de l'OTAN demana a Europa que s'alci i canviï a una mentalitat de guerra. Segons Mark Rutte, el vell continent no està preparat per a l'amenaça d'una guerra contra Rússia.
We are not ready for...
No estem preparats pel que ens ve els pròxims 4 o 5 anys. És hora de canviar cap a una mentalitat de guerra i de propulsar la nostra producció en defensa i en despesa en seguretat. Els metges qualifiquen d'èxit l'operació practicada al president brasiler, Luis Inácio Lula da Silva, orientada a reduir el risc de noves hemorràgies a prop del cervell com la que va patir dilluns. A Lula, de 79 anys, se l'han operat d'urgència després d'una hemorràgia intracranial vinculada a una caiguda que va patir a l'octubre. S'espera que demà surti de la unitat de cures intensives i la setmana que ve rebi l'alta mèdica. El metge del cap d'estat brasiler sosté que Lula està despert i parla i que la seva convalescència l'obligarà a reposar durant una setmana.
El director de l'auditori, Robert Brufau, serà el nou responsable de la programació de la sala de concerts Concerthuset i l'Orquestra Reial Filarmònica d'Estocolm. Brufau continuarà al capdavant de l'equipament barceloní fins a finals de l'actual temporada i s'incorporarà al nou càrrec a partir del mes d'agost. Fa 18 anys que Robert Brufau treballa a l'auditori, on ha assumit diverses responsabilitats fins a arribar a la direcció ara fa 7 anys. Esports, Damià Aguilar.
El Barça femení de futbol juga al camp del Hammarby suec a la recerca de la classificació per als quarts de final de la Champions. El partit és a les 9, amb transmissió de la TDG pel canal exclusiu digital des de 8:45. El madridista Mbappé es perd la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana per lesió i es dubta per jugar la Copa Intercontinental dimecres dia 18 a Doha, Qatar. L'àrbitre Eder Mallo Fernández, contra qui s'ha querellat el Nàstic de Tarragona, l'han designat per dirigir el Cádiz Albacete de la pròxima jornada de segona. El comitè tècnic d'àrbitres referma el seu suport incondicional al col·legiat. El nedador tarragoní Carles Coll disputa aquesta tarda a partir de les 7 les semifinals de 100 estils del Mundial de Piscina Curta de Budapest. Coll ha fet rècord d'Espanya. A la Champions d'hoquei patins, avui quarta jornada, a 8:45 Noia Saint-Omer i a 9:45 Barcelona-Reus. A la Lliga d'handbol a 9:45 Barça-Puente Genil. S'han sortejat els vuitens de final de la Copa de Futbol Sala Masculina, Osasuna-Barça i Santa Coloma-Palma, eliminatòria a partit únic que jugarà el 7 o el 8 de gener.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda, moment de la crònica negra. Guillem Sánchez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Déu-n'hi-do el tema que portem avui, eh? Perquè fa dues setmanes, recordareu que en Guillem Sánchez va fer públic a El Periódico i també aquí a la tarda a Catalunya Ràdio el cas del violador del taxi. Es tracta d'un agressor sexual en sèrie que ha atacat 7 víctimes i que després de ser condemnat aquest juliol a 16 anys de presó, segueix en llibertat. Però avui ens porta novetats sobre aquest tema, perquè després d'haver fet pública aquesta situació, ara aquesta situació de llibertat podria canviar. La setmana passada, no l'altra, vàrem parlar amb el seu advocat, de seguida us explicarem aspectes tècnics i ara sobretot explicarem el perquè d'aquest canvi. Guillem, què ha passat amb la Fiscalia? A veure.
Doncs que la Fiscalia ha canviat d'opinió perquè el juliol d'aquest estiu va considerar que no havia de demanar la presó preventiva després que aquest violador del taxi, que es diu Edison, que és una persona d'origen colombià de 47 anys, hagués estat condemnada a 16 anys de presó, és a dir, a l'Edison, el condemnen el juliol a 16 anys de presó, i la Fiscalia considera que pot seguir en llibertat mentre s'acaba de dirimir, de decidir què passa amb el seu recurs. Aquí es fa públic el cas, a la tarda es fa públic el cas, el periódico es fa públic aquesta situació, i la Fiscalia, quan se li consulta al respecte, demana exactament quins són els antecedents d'aquesta persona i diu que això s'ha de rectificar. I el que la Fiscalia ja ha fet ha estat presentar un escrit i la setmana pròxima el que farà serà demanar, ara sí, que entri en presó per complir, per començar a complir aquesta condemna de gairebé 16 anys mentre s'acaba de decidir si tira endavant o no tira endavant aquest recurs que ha presentat el seu advocat, que el que vol és que aquesta condemna sigui revocada i que aquesta persona sigui absolta.
Perquè recordem, el violador del taxi, aquestes violacions es van produir a quin any, Guillem? Perquè ara de memòria no recordo.
Són diversos mesos, ara ho repassarem, entre el 2016 i el 2017.
D'acord.
Si vols la repassem ja o si vols ho fem més endavant, però són 5 dones,
sí,
que van patir agressions sexuals per part d'aquest taxista, per part de l'Edison, entre l'agost del 2016 i el març del 2017.
D'acord. I, en canvi, les altres violacions denunciades per la família, que després es posa en contacte després de la publicació d'aquest article al periòdico, daten del 2013. I poso les dates expressament a casa perquè m'entengueu, perquè fa dues setmanes nosaltres també vam parlar amb l'advocat del violador del taxi i deia que no es podien tenir en compte els antecedents.
Clar.
És a dir, que a l'hora de jutjar-lo per als crims, diguem-ne, del 2016-2017, no es podia tenir en compte els crims comesos el 2013 perquè havien estat anteriors als crims del 2016.
Ell deia, i tenia raó, que a efectes de reincidència tu no pots tenir en compte uns antecedents si el que estàs jutjant és un crim que ha passat abans de que aquests antecedents s'haguessin produït.
D'acord, jo ho he dit malament. Per jutjar el crim del 2013 no pots tenir en compte crims, diguéssim, del futur, perquè si el judici, això és ben fàcil, si s'hagués celebrat quan tocava el 2013, no hagués passat encara el 2016-2017. A menys que,
com... Clar, és que me recordo que aquí, tu i jo, quan estàvem parlant amb l'advocat, teníem una certa sensació de que era una mica absurd. I potser no érem tan idiotes, perquè realment que una persona que ha estat denunciada per 5 dones, sí, condemnada per 3 d'aquestes denúncies, i després acabi violant a la seva neboda, segueixi llibertat, alguna cosa no anava bé. I la Fiscalia, el que considera ara, després de saber que aquesta persona, l'Edison, que és qui ha estat condemnat al juliol per violar a la seva neboda a 16 anys de presó, és la mateixa que anys anteriors havia estat agredint sexualment a clientes que duia amb el seu taxi, ara ha canviat d'opinió. I ara la Fiscalia diu que sí que es poden tenir en compte aquests antecedents, no per la reincidència, però sí per descriure el perfil d'aquesta persona, perquè ara sí que considera la Fiscalia que el fet de que l'Edison continuï al carrer pot implicar un risc de que torni a agredir sexualment.
Perquè jo recordo que en la conversa amb l'advocat, ell ens va dir, clar, si tu jutges uns fets del 2013... posem que els estem jutjant el 2013, no tindríem la informació del 2016-2017. D'acord, passa que els judicis ja sabeu què passa quan es jutgen. Ara bé, ell deia, excepte si l'acusació, la fiscalia en aquest cas, pot demostrar que hi ha un delicte de la mateixa naturalesa i amb el mateix modus operandi, que és el cas.
És el cas.
Que jo entenc que per aquí va la reculació de la fiscalia, de dir, escolta, que aquest senyor al final està fent el mateix.
Ara, tant la fiscalia com l'advocat de l'acusació particular, les dues parts demanaran a la presó preventiva per a aquesta persona, per a la violada del taxi, després de saber que hi ha aquests antecedents, que tot i que van passar després, ells entenen que sí que estan provant que hi ha una conducta
repetitiva,
que ha estat repetitiva. De fet, els Mossos d'Esquadra consideren que es tracta d'un agressor sexual serial, i per tant hi ha un risc, si està en llibertat, de que torni a atacar a una altra dona. És més, tiren una altra de les suposicions que s'ha de tenir en compte per acreditar o demanar la presó preventiva, que és el risc de fugida. Ara diuen que com que aquesta persona s'està enfrontant a un càstig molt llarg, de 16 anys de reclusió en un centre penitenciari, doncs això pot ser un estímul perquè marxi al seu país d'origen, que és Colòmbia, perquè és un país amb el que queda acreditat que encara hi manté doncs, molta relació. L'Edison, insistim, un home de 47 anys que en fa més de 20 que viu a Catalunya, és una persona d'origen colombià que té arrelament aquí, però també té contactes i gent amb qui el podria acollir a Colòmbia.
I què diu l'advocat respecte de si és un perill que estigui en llibertat o no?
Clar, els Mossos d'Esquadra, insisteixo, que el van investigar per atacar 5 clientes que van pujar al seu taxi i que van acabar doncs, sent agredides sexualment per al taxista, el consideraven en un informe un agressor sexual en sèrie. El seu advocat, el que el defensa només pel cas d'aquesta neboda, a qui viola anys anteriors, però bueno, que estem parlant de... El que diu aquest advocat és que l'Edison es va sotmetre a tots els programes de rehabilitació i de teràpia de la presó i que els va superar. El podem escoltar.
Els informes favorables de reinserció es fan quan es fa el tractament penitenciari dintre de lo que seria la condemna, és a dir, quan la persona ingressa a la presó, abans de donar-li permisos, abans d'accedir a un tercer grau, abans d'accedir a una llibertat condicional o en el moment en el qual compleix íntegrament la pena, doncs, evidentment, hi ha uns informes dels professionals i les professionals del centre penitenciari, en aquest cas, doncs, Brians, on, d'una manera o d'una altra, doncs, fan una sèrie de cursos dintre del programa de tractament individualitzat de cada penat, i en el cas de l'Edison, doncs, el va superar.
A mi em costa d'entendre, ja ho saps, una condemna de 16 anys i que aquesta persona segueixi al carrer. Per qui s'acabi d'incorporar a la tarda de Catalunya Ràdio i no sàpiga res del violador del taxi, recordem ràpidament, ara dèiem, 5 agressions sexuals entre l'agost del 2016 i el 2010... Perdona, agost 2016 i març 2017?
Sí, correcte. Ara, estàvem escoltant ara mateix el seu advocat, el Kilian Collado, que ens deia que ell havia superat tots els programes que s'havien fet per prevenció de riscos, però la fiscalia i l'advocat de la família diu que sí, que hi ha risc de que torni a reincidir, tenint en compte quin és el passat que arrossega l'Edison. Anem a veure quin és aquest passat, que ara sí que han tingut en compte per decidir i per demanar que entri en presó preventiva. Hi ha 5 dones que el denuncien, com deies molt bé, entre l'agost del 2016 i el març del 2017. Molt breument, la primera víctima és una dona americana de 20 anys a qui recull després de sortir de festa, que ha begut i està a la Vila Olímpica. La dona es queda adormida i l'Edison la viola. La segona víctima també té 20 anys i l'Edison la recull poc després a la discoteca Bling Bling del carrer Tosset. Puja al seu taxi, és molt tard, també està molt cansat, també ha begut, es queda adormida i el taxista atura el cotxe a la C58, es baixa, es posa al seu costat i li comença a fer tocaments fins que la dona, plorant desconsolada, aconsegueix que la deixi i l'abandoni a la carretera. La tercera víctima, 28 anys, poc després també surt de la discoteca Jamboree, aquesta víctima, també són les 4 de la matinada, es troba malament i el que fa és agafar un taxi. Li dona la direcció i es queda també dormida. I quan es desperta d'un estat també sent violada pel taxista. Aquesta dona reacciona amb fermesa i aconsegueix escapar del cotxe. Quarta víctima. Aquesta dona també és turista, és americana, té 21 anys, surt de la discoteca Ramataz i puja al taxi de l'Edison perquè el porti a casa. Però l'Edison atura el cotxe a mig camí, s'asseu al seu costat, la dona s'espanta molt, es bloqueja i l'Edison acaba agafant-li la mà i obligant-la a practicar-li una masturbació. La cinquena víctima, al març del 2017, hem passat des de l'agost al març, doncs 8-9 mesos, i des de la primera víctima fins a la cinquena, que és la que expliquem ara, és una dona de 19 anys que a la discoteca Opium es troba malament perquè ha begut massa i diu, me'n vaig a casa, necessito descansar, i també es queda adormida, i quan es desperta, doncs torna a tenir la mateixa persona, l'Edison, al damunt fent-li tocaments.
Després d'atacar aquestes 5 dones, recordem, 5 dones, quines condemnes rep?
Per aquestes 5 denúncies, l'Edison només acaba de, només ha d'acabar afrontant 3 judicis. Per què? Perquè n'hi ha dues, les turistes, que decideixen marxar al seu país i oblidar-se'n.
I retiren la denúncia. No fan ni denúncia, no?
Elles denuncien, però després retiren la denúncia perquè el que volen és oblidar el que els ha passat aquí a Barcelona. Són les denúncies per fets més greus. Aquí sí que estàvem parlant de violacions. En els altres 3 casos estàvem parlant llavors dels encara vigents abusos sexuals. Aquestes 3 denúncies que es poden considerar més lleus són les que segueixen endavant. I l'Edison agafa contracte a un advocat que sí que aconsegueix que les 3 signin un pacte de conformitat. Mm-hmm. És a dir, s'estalvia els 3 judicis i les 3 víctimes, que també estan interessades per no haver d'afrontar tot el turment judicial, accepten arribar a un acord. Mm-hmm. L'acord és per 3 penes que en total sumen 3 anys i 8 mesos. Mm-hmm. És a dir, per agredir sexualment a 5 dones...
3 anys i 8 mesos.
3 anys i 8 mesos. D'aquests, només n'ha de complir amb un internament al mòdul de delictes sexuals de Brians, de presos de delictes sexuals de Brians, aproximadament la meitat, i queda en llibertat. Per tant, el 2020 ell queda en llibertat, ja.
Què passa a continuació?
A continuació, què passa? Que, és que això, de fet, ho he sabut ja molt més tard, però el que passa és que quan jo publico el cas del violador del taxi a l'any 2017-2018, en el periòdico, hi ha una noia que llegeix aquesta notícia, identifica el seu tiet i acaba explicant que també va patir abusos sexuals per part de l'Edison. De fet, aquesta noia, de qui no podem dir el nom, però és la filla d'una dona que ens ha contactat i amb qui he parlat, i ara la podrem escoltar. Ella el que ens explica és que nota que la seva filla, durant un any aproximadament, ha canviat molt el seu caràcter i no entén el que li passa. Escoltem a l'Adriana.
Cuando mi hija regresa de ese viaje, mi hija regresa muy cambiada. O sea, de hecho, ella era una niña muy feliz, muy alegre, muy amorosa. Y ella regresa de España muy triste, muy depresiva, muy callada. De hecho, no podía dormir sola, quería que yo todo el tiempo estuviera con ella.
Clàssic, eh? Un canvi de comportament, sí. Alguna cosa ha passat aquí.
Clar, l'Adriana i el seu marit s'han separat, ella ha tornat a viure a Colòmbia, la filla s'ha quedat un any vivint aquí a Barcelona amb el seu pare i també, per mala sort, amb el seu tiet, que és l'Edison. I l'Edison, durant un any, doncs acaba perpetrant delictes contra aquesta nena que només té 9-10 anys. Delictes que la sentència doncs considera aprovats i que són d'abusos sexuals, d'exhibicionisme i de corrupció de menors. La sentència, quan la llegeixes, realment resulta dolorosa per la quantitat de coses que els jutges consideren que li va fer aquesta nena de 10 anys. La nena canvia el seu caràcter, la mare no sap què ha passat, però finalment, quan llegeix la notícia del periòdico que parla del violador del taxi, del que l'Edison, el seu tiet, ha fet aquestes clientes, llavors aquesta nena, que ja té uns quants anys més, diu, escolta, aquesta notícia ha de ser veritat perquè el tiet també m'ho estava fent a mi. L'Adrià no va viure així, això.
Realmente yo me doy cuenta de lo que le sucede a mi hija cuando ella tendría unos 12 años y fue cuando salió la noticia del violador de taxi que ella lo reconoce. Ella llama a su prima, que también fue abusada por este señor, y decide contarme lo que le pasó.
I li explica.
I li explica. I li explica. Llavors, què passa? Que després d'aquesta notícia, aquesta família afronta de cop i volta que hi ha dues nebodes que han estat abusades sexualment per el seu tiet i totes dues denuncien. Una d'aquestes denúncies acaba en un judici que no creu en la paraula de la víctima i l'Edison resulta absolt. L'altra denúncia, que és la de la filla de la dona que acabem de sentir ara mateix, acaba en un altre judici que se celebra el gener d'aquest any, del 2024, i aquí sí que hi ha la condemna de la que estàvem parlant ara, que és de 16 anys de presó. Els delictes pels quals és condemnat, insistim, són abusos sexuals, exhibicionisme i corrupció de menors. Aquesta sentència arriba al mes de juliol i l'Edison, que arrossega aquest passat, queda en llibertat. Val? Perquè el creguin, perquè creguin a aquesta família, a aquesta mare i a aquesta filla, en aquest segon cas, que sí que acaba en condemna, resulta de gran interès un incident casual. I és que, anys abans, una de les nebodes de la víctima va gravar accidentalment amb l'iPad una confessió, o una revelació, millor dit, del que li estava fent el seu tiet per les nits.
Uau!
És a dir, la filla de l'Ariadna va explicar a una de les seves nebodes que l'estava gravant amb un iPad el que li feia el seu tiet. Com que hi havia aquesta prova, imagina't si és difícil, no,
que es cregui la víctima, no?, o demostrar-ho.
S'han de donar tantes casualitats. No, bueno, doncs en aquest cas va ser possible, es va aconseguir la condemna, però tot i els antecedents que tenia aquesta persona, doncs després de la condemna, com que el seu advocat presenta un recurs i s'estima, i ara s'ha de decidir exactament a veure què passa amb aquest recurs i si la sentència és ferma o no, doncs aquesta persona es queda al carrer. Clar, això és una cosa que per la família de les nebodes, d'aquestes víctimes que van patir els abusos del seu tiet, resulta inexplicable.
Avui parlàvem d'aquest canvi en la Fiscalia, d'entendre que, tot i que el delicte sigui previ i estiguin jutjant aquest del 2013 i no els fets del 2016, es considera que sí que hi ha una reincidència, diguem-ne, eh? Es computarà en aquest 2013, eh?
Clar, clar, és que això és com si parlem de la multi... I perdona l'exemple, però clar, què passava abans quan agafaven els furtadors, els carteristes, inclús els més violents pel carrer? Que passaven a disposició judicial i el jutge que els rebia i que els atenia no tenia una fotografia total
del tot que havia fet
aquesta persona, perquè només tenia en compte els antecedents de sentències ja fermes que s'haguessin dictat contra ells. Amb la mobilitat que hi ha avui en dia contra els carteristes, que un dia estan aquí i un altre dia estan a un altre lloc, no n'hi havia d'antecedents.
No el pots empaparar, diguem-ne, per robar una cartera. Ara, si mires tot l'històric, sí, però és que no tens aquesta informació com a jutge.
Què fan els Mossos i la Guàrdia Urbana? Es posen les piles i diuen, escolta, ara hem de generar intel·ligència policial, hem de tenir un dossier per cadascun dels lladres reincidents, i el que hem de fer és aportar-los quan passen a disposició judicial, perquè el jutge, encara que no siguin sentències fermes, sàpiga que està davant d'una persona que pot tornar a delinquir. És el que passa, el que ha passat ara finalment, parlant d'un cas molt més greu, i per això la Fiscalia rectifica i diu, ara sí, volem demanar la presó contra l'Edison.
Com rep la mare aquesta notícia?
Escoltem-la.
No solo con mi hija, mi sobrina, sino con otras mujeres. Él puede estar en este momento en libertad. Eso no lo entiendo, pero también confío en la justicia. En la justicia en España y en la justicia divina. Y yo sé que esta persona va a pagar por ese daño que le ha hecho. Y Dios quiere y permita que no le vuelva a pasar, y no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer, ni a ningún otro niño.
Que no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer y a ninguna otra niña. Tant de bo, tant de bo.
Tant de bo.
Cada vegada un pas més endavant i més a prop. Guillem Sánchez, avui hem repassat aquest cas. Seguirem a veure com es resol, aquest cas del violador del taxi.
La setmana que ve, si hi ha novetats, ens les comentem.
Guillem Sánchez, moltes gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres fem una pausa a la tornada de Neologismes amb en Gerard López i també parlarem, alerta, de problemes amb els veïnats. Ai, 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 que avui tenim dos presidents d'escala, dos presidents de la comunitat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Si volem futur, preparem-nos per al futur. Plataforma Editorial i Fundació Metalquímia presenten el nou llibre de Josep Lagares, Time Out, creativació o extinció, nosaltres triem. El poder de les idees com a eina per fer front a un món en constant transformació. Ja les llibreries aquest Nadal.
Per Nadal, a les botigues del barri hi trobaràs de tot. Des dels galets de l'àvia fins als torrons més dolços i els regals més especials. Aquestes festes, practica la compra de proximitat i el consum responsable. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon comerç i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'or. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quios per només 5,95 euros.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament escolta? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. Aina, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno de España.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdí, Frozen, El rei Lleó, Coco, La Sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Gaudeix de l'espectacle a Musa, dins la carpa de Rosa Reluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Aquest Nadal a Sant Cugat del Vallès fins al 12 de gener. Circ històric Reluí, el circ de la teva vida.
Entrades a reluí.com.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga Trescat i els punts habituals.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Falten 3 minutets per 6:15. L'Elisenda Carot ara de seguida torna, però mentrestant parlem de neologismes. Ja ho sabeu, aquests dies us estem explicant que hi ha 10 neologismes que totes les catalanes i els catalans del món mundial poden votar perquè entrin a formar part del diccionari normatiu. I parlem de neologismes, vol dir que ha arribat a l'estudi de Catalunya Ràdio. Gerard López, bona tarda.
Hola, sóc un neologisme, jo.
Bueno, series bastant neo en tots els aspectes.
Sí, molt neo, sí.
Això, ja ho sabeu, podem votar tots els que vulgueu a neologismes.cat, en plural, i ja estem a la recta final.
Sí, últims dies per poder votar en aquesta web, el neologismes.cat. Tenim sintonia d'ascensor de grans magatzems?
Sí. Claro.
Va perfecte per recordar les candidatures que podeu votar. Són 10, són cancel·lar...
És el primer pis?
Dana, sí, el primer pis troben cancel·lar. Si pugen a la planta de Danes, és la segona opció. El tercer és fentanil, sí. La quarta és hora tranquil·la, minissèrie, no binari, nom sentit, presentisme, transició energètica i transitar. Tot això es pot votar.
Estic molt intrigat per arribar a hora tranquil·la. No sé si avui és el dia. De quina paraula et tocava parlar avui?
Doncs no serà aquesta, però... O sí, perquè et faré una endevinalla.
Oh, no, he de concursar.
Sí, expliquem com sempre la paraula del dia, que és composta.
Val.
És composta, en dono fe, perquè fa uns anys que aquesta ja la sentim molt.
Val.
Te'n llegeixo la definició, va.
Vinga, va, tira.
Abandonament progressiu de l'energia que prové de combustibles fòssils en benefici de l'energia que prové de fonts d'energia renovables.
Ben, no obrirem la fira, perquè si no aquí regalaríem les galetes així molt a lo tonto. Transició energètica.
És molt correcte.
Efectivament, he guanyat.
Has guanyat a poder escoltar com defensa aquesta paraula l'ambientòleg valencià Andreu Escrivà.
Molt a favor d'introduir el terme transició energètica al diccionari normatiu, perquè cal que pensem que això de l'energia no és només un canvi d'endoll, sinó que cal fer un canvi cultural, una transició des d'on estem fins on volem arribar, que va molt més enllà de la descarbonització i que implica també una democratització de l'energia. I això només es pot fer mitjançant una transició.
Doncs transició energètica, el neologisme del que ens has parlat avui. Ja tenim dues paraules, una paraula més al sac. Recordeu que podeu votar fins diumenge, no és? Dia 15, això és el dia de la marató, webneologismes.cat, i la més votada tindrà opcions, això sí, tindrà opcions d'entrar al diccionari normatiu, perquè entenc que la decisió se la guarda l'IEC una mica, no?
Sí, al final l'IEC diu, a veure, què ha dit el poble? El poble ha dit això, doncs ara ho mirem, i si ens fa el pes, mirem una mica què ha de tenir, què no ha de tenir, i si acaba entrant o no. Normalment sol entrar, sí, si no m'equivoco.
Sí. Va, sí, ells són els que la proposen, al cap i a la fi, no?
És correctíssim.
Una mica de despotisme il·lustrat de l'IA, que també ens va bé, no ens passa res, però bueno, en qualsevol cas, ja ho sabeu, podeu votar el neologisme que us agradaria que entrés al diccionari. Gràcies, Gerard. Ara passen 30 segons a 6:45 de la tarda. Farem una petita pausa, intentarem connectar amb els nostres meteos, perquè sembla que plou a bona part de Catalunya. Tenim aquesta alerta groga a bona part de la costa i al prelitoral, i veurem si està entrant amb força aquesta pluja o com s'està distribuint pel territori. I després parlarem de veïns, de la vostra experiència i de les experiències que es viuen convivint amb els nostres veïns, els de dalt, els de baix, el president de l'Escala, quins són els problemes que ens trobem. Ho farem amb el Xavier Pérez Esquerdo, que evidentment el coneixeu perfectament, i si no ho sabíeu, ha estat 20 anys president de la seva Escala. I bueno, imagineu-vos, per les anècdotes que donen, 20 anys de president d'Escala. En parlem amb ell, amb la Judit Izquierdo, que és administradora de finques, que també en té un tou per explicar d'anècdotes sobre la convivència entre els veïns a les Escales de Catalunya.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Uau, Joan, si portes ulleres noves.
Són d'Òptica 2000. M'hi vaig fer la revisió visual gratuïta i vaig aprofitar el 50% en ulleres graduades.
De veritat?
Sí, i a més a més ja tinc els regals de Nadal. Ulleres de sol per tothom. Ara tenen uns preus boníssims.
Doncs me n'hi vaig per aprofitar-los.
Els trobaràs al Corte Inglés i a les millors ubicacions. Demana cita a òptica2000.com.
Arriba al Liceu Madama Butterfly de Puccini. L'òpera que has de veure un cop a la vida o reviure eternament. Del 8 al 28 de desembre. Entrades a liceu.cat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana. Yeah,
yeah, yeah. Descobrim el vessant més musical de l'humorista Tomàs Fuentes i li proposem un repte.
Però tenia un veí que es queixava molt de que fumava al replà i sempre havia volgut que m'incineressin i quan sortís el meu veí tirar-li les cendres a la cara.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor!
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 4 minutets de 6:15 de la tarda. Gemma Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, què vol dir alerta groga al litoral i prelitoral de Catalunya? Això estava previst, però sí, la pluja està caient controladament o hem de patir una mica?
No, està caient controladament. Val. Sí que van entrant alguns ruixats que a estones descarreguen amb una mica més d'intensitat, però ha anat plovent. Sí, estava previst que aquestes pluges avui afectessin sobretot aquests trams de la costa. Ara se centren sobretot entre el Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, també cap al Baix Penedès, entren una miqueta més endins, fins i tot cap a l'Alt Camp. De moment, en tot el dia d'avui, doncs els registres més significatius cap a l'Empordà, els 60 litres de Rosa, els 59 del Port de la Selva, o també ara mateix doncs aquests 43 de Torredembarra, els 30 de Cunit, els 34 del Vendrell, ho continuarà fent. És a dir, que encara, durant tot el dia, ben bé fins al vespre. Les precipitacions poden ser intenses en aquest sector. Demà, a primera hora, encara també entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, però després la pertorbació s'allunya i demà divendres el temps s'estabilitza.
I temperatura seguim igual, perquè fa rasca, eh? Ja s'agraeix, ja toca, ja toca.
Avui han quedat baixes, sí. Pujaran una mica, però les nits i matinades es mantindran fredes. Sí que al migdia anirem recuperant algun valor, 1 o 2 graus. Mm-hmm. Mantindrem tant demà com també el cap de setmana les temperatures per sota del que tocaria, però sí que recuperem una mica les temperatures, perquè avui hem tingut un dia molt gris. Com que demà farà més sol, doncs també es notarà una mica aquest augment.
Gemma Puig, moltes gràcies, estimada.
Igualment.
Ui, jo dic, ara no m'ha sentit, o ha mort,
sí,
aquí al mig.
Sí, que t'he sentit.
Val, val, val. Una abraçada.
Apa, fins ara.
Adéu, adéu. I atenció a la dada. Segons un estudi, 3 de cada 10 persones s'han barallat amb els seus veïns. L'un que posa rentadores a les 3 de la matinada, l'altre que fa 4 mesos que està de reformes i no acaba mai, i el dels baixos, eh? El dels baixos, que s'ha comprat un cotxe nou però no vol pagar la derrama de l'ascensor, perquè, clar, com que és dels baixos, com que ell no fa servir l'ascensor, amiga! És probable que tots ho sonin, aquestes situacions. Per això avui ens hem proposat descobrir com es pot tenir una bona convivència veïnal i com sortir airós d'un mandat com a president d'Escala. I per fer-ho, hem convidat, demano un fort aplaudiment per en Xavi Pérez Esquerdo.
Ai, moltes
ai,
gràcies,
Xavi. Hola. Ai, escolta'm, em fa molta il·lusió.
A mi també, sí, sí.
En Xavi Pérez Esquerdo, aquí segur que molts de vosaltres coneixereu, perquè ha estat company d'aquesta casa durant molt de temps, i nosaltres li hem dit que vingui, no per la seva viscòmica, que també, sinó perquè... És que ara ho veureu. És tot un expert en matèria de veïnatge. De seguida ho expliquem. Perquè jo quan vaig saber aquesta dada de tu, vaig dir només enfrontar-me això d'en Xavi.
Això sí que és còmic, de veritat. La realitat supera la ficció, Elisenda.
I també ens acompanya la Judit Izquierdo Cazorla, que durant la jornada laboral és API, administradora de finques i sòcia de Dacon Serveis Immobiliaris, i a les hores de lleure és, a sobre, presidenta de diverses comunitats de veïns. Judit, bona tarda.
Bona tarda.
Va la marxa els dos, eh?
Una miqueta.
Sí.
Hosti, nano. Una cosa que a tots ens fa por, això de ser presidents d'Escala, vosaltres, i ho sou. A veure, Judit, tu no en tens prou sent API i administradora de finques, que també fas de presidenta en 4 comunitats. Com és això?
En 4 comunitats i en una cinquena estic a la Junta.
Mira, m'aixeco i me'n vaig. M'aixeco i me'n vaig. Com és això? És vocació pura?
És vocació, són ganes de, a vegades, de donar un cop de mà, perquè n'hi ha algunes comunitats que sí que són les que nosaltres, el meu marit i jo, tenim alguna propietat, però la resta són, doncs, on el meu germà té el pis, on la meva mare no sé què, i llavors una miqueta allò de ai, si m'han tocat o proposo tu acceptaries...
I com ho fas? Tens diferents fulls d'Excel o com va la cosa?
Bueno, i al final hi ha una miqueta al cap. Per sort encara funciona bastant bé,
mare
o sigui que...
Mare de Déu, senyor.
Però bueno, sí, és una miqueta... Jo sé que anant al seu cas, doncs si estic així com a president, ells estan més tranquils. En els administradors, el fet de que també professionalment em dediqui a això, doncs facilita una miqueta la feina, i així que tots contents.
Sí, clar, tothom content menys tu, que vas carregar de feina.
Bueno, mira, sarna con gusto.
Ets resilient, ets resilient. A veure, la dada del Xavi Pérez Esquerdo, posa'm una música d'atenció, perquè això no tothom ho coneix. Xavi Pérez Esquerdo,
sí,
a part de caricat, sí, fa més de 15 anys que ets el president de la teva comunitat.
Sí, senyora.
Però què està passant, Xavi? Per què ho fas, això? Voluntàriament o sota coacció?
Mira, la finca deu tenir uns 50 anys, uh-huh, d'acord? I la gent, quan va anar a viure allà, doncs s'acabaven de casar, tindrien 25.
Com
calcula,
tu.
50 més 25 tenen ara 75 anys, 80.
Ah, d'acord, va.
Llavors és gent gran que, clar, quan els supera moltes de les grans situacions que passen avui dia. I llavors, jo quan vaig entrar a viure, ara farà potser 19-20 anys...
Déu-n'hi-do, també.
Sí, llavors de seguida vaig voler saber com funcionaven les coses, em van ensenyar, i vaig estar a la Junta, com la Judit, i poc després el president va marxar i va dir, escolta, per què no fas tu, que t'has assabentat molt com funcionen les coses? Clar, la gent gran...
Confia no molt en algú menor, sí, de 40 anys.
I llavors, quan els hi toca, clar que els hi dius. Llavors, per haver-los d'ensenyar... Una, mira, doncs això es feia... No, s'ha de trucar aquí. No, aquest no, no, la patada a l'ascensor li has de donar aquí. Clar, si ho has de fer, acabaràs fent-ho tu. Dic, és igual, i ja ho acabo fent jo. I porto, sí, 16 anys així.
Però 16 anys és una gran responsabilitat. Jo ho dic perquè a la meva escala,
sí,
a mi em va molt bé que el president sigui un altre, perquè a més és una persona molt eficaç. Allò de dir, ai, s'ha trencat l'ascensor. Que fa molta mandra fer aquestes coses. Sí. Tu portes 16 anys tenint una feina sense sou.
Cert, cert. És perquè no te'l paguen, això. A veure, no te'l paguen. Ara tira més el que m'ha arribat a passar a mi.
Què?
quan tu demanes un pressupost per fer unes obres, perquè això és el manteniment... Jo, a més, són dues escales de veïns, que són, en total, 74 portes.
Hosti, perdó, són molta gent, eh?
Són molta gent. I dues plantes de pàrquing. No dues plantes aquestes que s'oloren, no. Són dues floors de pàrquing, que a vegades porten més problemes que les cases en si. I llavors, ara no sé què...
Quan
demanes un pressupost per dir s'ha arreglat no sé què, doncs clar, quan truques a dues o tres persones, dues o tres empreses, que moltes d'elles, no totes, alguns et diuen, mira, el 15% te'l dono a tu si m'agafes el meu pressupost. I li vaig dir, mira, aquest país se'n va a la merda per gent com tu. Així que fes el favor de descomptar aquest 15% del pressupost i després en parlem.
Bravo, bravo, defensor del veïnat. No, però és important perquè...
No sé si t'ha passat, eh?
No sé si t'ha passat, primer, que t'intentin subornar, en aquest sentit, com deia el Xavi, o després que alguna comunitat de veïns cregui que tu estàs cobrant percentatge. En el teu cas, Xavi, entenc que no ha passat?
No ha passat, però també m'han dit, sí, perquè tu sempre que agafes aquest, això que et deu fer alguna cosa.
O sigui, sí que ha passat, que la gent creu que cobres un percentatge.
Entra per un lloc i surt per l'altre.
T'ha passat alguna vegada?
Passa més d'una vegada, sí. Realment, o sigui, hi ha alguns que fan els serveis a les comunitats, digue-li des de la neteja, qualsevol ofici que realment s'hagi de fer en una comunitat, que a vegades et diuen, no, sí, puc pujar una miqueta més el pressupost, o per l'administrador, o si necessites tu que vingui a fer alguna cosa a casa teva, vingui... Sí, i s'estila més del que realment ens pensem.
Nosaltres diem que no, però estic convençut...
Jo també n'estic convençut.
Que hi ha presidents que diuen que sí.
Jo estic convençuda i al final moltes vegades jo acabo dient, o sigui, no, jo estic cobrant per la meva feina i per la feina, punto. No aniré a cobrar per comissions de manera que pugui entrar.
Jo estic convençuda que això a una finca on jo vivia abans passava.
Veus?
Segur.
Passava.
Segur.
No, segur. Ja t'ho dic ara.
Però no es pot demostrar.
No ho pots demostrar. Què és el més dur d'aquesta feina? Què és el que més us fa pensar... Ostres, és que no val la pena, hi ha prou tu d'aguantar això. A veure, Judit, comences tu.
Començo jo. Doncs, aviam, una de les coses que són complicades és a vegades que se't pugui posar en dubte l'eficàcia, la gestió de... No sé, hi ha algunes reparacions, hi ha algunes incidències que s'han de solventar ràpid, perquè s'han de solventar ràpid. S'espatlla un ascensor, poso per exemple, s'espatlla un ascensor en una finca que només n'hi ha un i que potser la majoritària de veïns són gent gran... Has d'actuar ràpid.
I si no es queden aïllats a casa.
Perquè si esperes a trucar a l'assegurança i que vingui el pèrit, pots morir.
I com es fa, aleshores? Truques directament a la persona que ja sabeu que ho repara?
Sí, una persona de confiança i després aquella factura ja la passes a l'assegurança després.
Clar. I qui ho abona, d'entrada?
De moment no ho abona ningú.
Ah, val,
i si
val.
Pressionen molt, la comunitat té un caixet,
eh?
I després allò ho recuperes amb l'assegurança.
D'acord. Xavi, però... Perdona. Xavi, què és el que més et peta de fer aquesta feina?
El pitjor de tot és quan un veí, en el cas de l'ascensor, és un sovint, però a mi m'ha passat últimament, suposo que amb aquestes aigües que plouen, que les parts de baix, de les plantes de baix, surt merda per la banyera i per la tassa del vàter.
Com a veïna de baix?
M'ha passat. I això habitualment és pel colze, el colze de quan cau l'aigua, doncs que no està... L'angle no és el correcte, no té els graus que hauria de tenir. Llavors què fa? Quan baixa, rebota i tota la merda que havia de sortir entra i et surt per la tassa del vàter i per la banyera. I per la dutxa, exacte. Llavors has d'anar a casa d'aquesta persona, ajudar-lo, netejar-ho, trucar, mirar què has de fer, i llavors n'hi ha d'aquests que se n'aprofiten.
Oh.
De quina manera? Doncs diuen...
Això
m'ha cascat el parquet, eh?
Exacte. Oh. Ja que has hagut de fer una cata, o sigui, trencar una rajola per veure per on sortia, doncs jo sé que l'assegurança cobreix que t'hagin de canviar estèticament tot el lavabo. Dius, bueno, a veure... Però el lavabo passa a la rentadora, també. De la rentadora al rentavaixelles. També volen que li canviï la nevera i el forn.
Sí, home.
T'ho prometo, eh?
I sempre són els dels baixos, que et veig encès amb els dels baixos?
Sí. I
baixos, i això a vegades també passa amb els àtics, amb el tema de les terrasses, que moltes vegades no fan el manteniment com l'haurien de fer, els embornals queden tot obstruïts, i al final, sí, hi ha unes conseqüències greus, que moltes coses són per mal manteniment del veí, precisament, que ve a queixar-se i que la ve a liar.
Doncs jo estic tonta, perquè tinc allò un baix, com es diu allò, amb... amb un jardí, jo diré, comunitari d'ús privatiu,
sí,
el manteniment i tot ho faig jo. De...
És que ho has de fer tu.
Ho faig bé, val.
Has de fer tu,
però... tonteta.
No. Clar, però si no ho fas, no ho fas i tens allà tot ple de brutícia, de fulles, de tot plegat, i després vens a queixar-te, a veure, això com ho salventem?
Clar.
Pots netejar tu?
Xavi.
Digui.
Al teu cas, sabem on vius?
Ai.
Hem volgut contrarrestar la teva resposta amb l'opinió real dels teus veïns.
Però què dius?
Posa'm una sintotensió, aquí. Marta del Cor, bona tarda.
Molt bona tarda.
En Xavi diu que fa 15 o 16 anys que és president d'Escala, que ho porta tot molt bé, que els seus... hem deduït de les paraules que els seus veïns l'adoren i tal. Marta del Cor és redactora de dia, investigadora de nit. Marta, amb qui has parlat?
Coneixes en Darío, Xavi?
I tant, que fa molta gràcia perquè la seva bústia posa DG com...
Dolce Gabbana.
Dolce Gabbana.
I és Darío Robles, o que sigui.
Comença per G, també.
Sou amics?
Per exemple, Garcia.
Sou amics amb ell?
Molt, sí.
Doncs mira, ara ho veurem, perquè hem contactat amb ell i li hem preguntat què en pensa del seu president d'Escala, que resulta que ets tu, i si rep gaires queixes. Vols saber què ens ha dit en DG?
Sí.
Doncs va, escoltem-lo.
Hi ha molta gent que es queixa, no per mala labor d'ell, sinó perquè sempre hi ha veïns que es queixen. Hi ha veïns que són molt pesats, molt, molt pesats. Ell ja sap aguantar molt bé. No s'enxega mai. Cada any es dona l'opció de que si algú vol ser president, que sigui president. Però que no. Jo porto 16 anys també a la finca, eh? I no ningú ha volgut ser president, perquè ell és president i fa molt bé. Volem Xavier president.
Cartes,
però és com quan vas al dentista, o el tio que es dedica a ser dentista, o la tia, és igual, només veu boques lletges i trencades i podrides. O sigui, no et ve ningú amb una boca sana del tot. Doncs això igual, la gent ve al president, Judit, a què?
A queixar-se. No et dirà, no, que bé ho vas fer, això. No. És mal, escolta,
i a qualsevol hora, eh?
Sí, oi?
Cap de setmana, Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any.
I jo diria que justament quan estàs de cap de setmana i estàs d'allò, quan tu ocupes els teus assumptes personals i dones feina als presidents.
Clar, perquè hi ha moltes comunitats que us deu arribar per WhatsApp, però amb comunitats més envellides, com la del Xavi Dom, pica la porta directament, no?
Sí, truquen al timbre.
Hola!
Sí, no.
Bé, ja has vist que t'hem fet patir necessàriament. En Darío...
Diego.
Bueno, sembla...
No, Darío.
Sí. Sembla el cap de campanya d'en Xavier Pérez Esquerdo, però podria ser que en Xavi estigués enganxat a la cadira de president d'Escala? Li agrada el poder a Xavier Pérez Esquerdo?
Sí, sí.
Doncs bé, voldrem descobrir ara si és un acte altruista o si fos per ell ho deixaria córrer. Aquesta és l'opinió d'en Darío.
Jo estic segur que si sortís un president, ell diria, t'ho deixo tot i plego. Perquè té que estar hasta el gorro per aguantar gent. Però no, és que té molta paciència. Té molt bona gestió i li cridem Xavi president.
Jo t'he de dir que a mi, mentre el sigui president, m'agrada tenir la meva cadira, això sí.
Però un cop ho deixis, escolta que ho faci un altre.
Però també els hi dic que s'asseguin. O sigui, Elisenda, com tu t'asseus a cap de taula, si ho tens té tots la visió i tot, doncs a mi em passa igual. Si sóc president, sóc president.
I deixeu-me manar, clar que sí.
Sí, però si no, doncs assedeixo la cadira. I després hi ha gent que es pensa que ets el seu secretari
o el
seu esclau. Escolta, tu també n'ets de propietari.
És que molta gent descarrega, jo ho he vist, això, quan passa alguna cosa d'urgència, o s'inunda el pàrquing, per exemple, com si no hagués passat a la meva finca, val? En lloc de quedar-se allà a ajudar el president, truquen al president i se'n van.
Sí.
És com, escolta, el president, no és aquí el recadero, no? És que... En fi, què més t'ha dit el Darío?
Bueno, ens va explicar moltes coses, el que passa és que hem seleccionat aquests detalls, però el que et puc dir és que, efectivament, a les vostres reunions de veïns hi ha gent molt, molt, molt pesada.
Sí.
Gent que, bueno, està avorrida, és gent sense ofici ni benefici, i que, això, creuen que tu ets el seu recadero. Però, tot i així, en Darío m'ha assegurat que cap d'ells s'ha postulat mai per treure't el lloc, i que sense tu no serien res ni ningú.
Oh! Oh, que bonic.
Has vist? Oh, han anat marxes amb aquesta...
T'he de dir que alguna vegada hi ha gent que no vol posar l'extractor i se'ls diu, escolta, hem connectat uns tubos que ens ha costat molt diners, traieu els tubos, no, perquè em ve el fum de baix, no sé què, i és que aquesta cuina sardines...
Bueno, ui, total,
vam arribar a posar una norma que és absurda, perquè no la pots posar, però va sortir a l'acte de les sardines es mengen al bar.
No, de veritat. Sí, ai, 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 normes absurdes que hagueu posat en un acte. A veure, Judit.
Clar, no és una norma que tu puguis obligar del tot, però, per exemple, una de les coses que m'estic trobant en els últims mesos són moltes queixes a les reunions de que l'escala fa molta olor a marihuana.
Sí.
Llavors, pots posar, al final, a l'ordre de l'acte de la reunió, pots posar que hi ha algunes queixes de veïns de que provenen d'alguns pisos, que, evidentment, a la reunió s'assenyala quin pis és i qui és. O sigui, però, clar, no podem anar nosaltres i dir, senyors, a casa vostra no fumi marihuana o el que sigui. El que passa que, a vegades, també per ventilar, doncs, fan una miqueta de corrent d'aire i és cert, aquesta olor, doncs, surt o no ha de sortir. Però ells ho estan fent dins de casa seva...
Clar, és que tècnicament és legal, però també has de pensar, hòstia, si fots sardines i tens la cuina al costat del... com es diu això? Del cel obert, i veus que hi ha roba estesa...
Sí,
tampoc clar, no et costa però... res també ser una mica humans, que ara en parlarem d'això, i trucar als veïns. Jo truco als veïns quan dic, escolta, que faig barbacoa. Evidentment tinc tot el dret de fer-ho, però, cony, perdó, aviso. No? Tens quatre veïns, tenen allà la roba estesa...
Però això que deia dels porros passa perquè llavors hi ha qui se'ls fuma a l'habitació i quan arriben els pares es llencen per la finestra.
No.
Sí, senyor, perquè la senyora que viu a baix es queixa que hi ha borilles de cigarreta o de porros, preservatius fets servir...
Preservatius dels divendres... Els dissabtes al matí, queixes d'aquestes, que els pares han marxat...
Compreses, també...
Compreses a mi no se m'han queixat, però
sí,
preservatius...
Sí, els baixos també pillen, eh?
Sí.
A tu t'han tirat alguna cosa, si us a baix?
Mira, en aquí a finca de Molins de Rei, no. Però els meus pares, quan vivíem al barri de Sants, en un baix... I si cau a la teva propietat, l'objecte passa a ser de la teva propietat. Ah, clar, òbviament, si sí, és compresa una... utilitzada.
No, això no. Però allò que cau, mira, caigut segons què, dius... mira,
jo normalment
això...
no pujava. Normalment cau en calces i aquestes coses. Jo ho pujo, poso en una bosseta, i llavors li deixo a la persona.
Oh, fa gràcia, perquè nosaltres ho posem a l'aparador de l'entrada.
A l'entrada.
I llavors ningú l'agafa. I de cop i volta ja no hi és.
Per favor.
Va, doneu-me consells. Consells que li donaríeu a algú que acaba de ser elegit president de la comunitat per primera vegada.
Mira, jo un que li donaria, que i això hi ha molts presidents que a vegades t'hi trobes, n'hi ha alguns que són passotes. Que aquests, mira, si llavors quan tens l'administrador, doncs tens més feina, però bueno, tu el pots anar guiant. El problema dels presidents que es creuen que són, no presidents, són el primer ministre i el rei del món, i per ell passa tot, amb aquest l'has de marcar una mica perquè has de dir, vale, d'acord. Ets el president de l'escala...
Ets Putin, tranquil.
Bueno, Putin encara el quedaria curt, o sigui, no, me creo aquí que soc el dios del mundo i per mi ha de passar tot i decideixo tot perquè m'he convertit en president, però és que la finca, que tu tens un pis, o potser en tens dos, però la finca et penses que és teva i pots fer a tort i a dret i aquí l'has de marcar molt, molt, moltíssim. I últimament n'estan sortint alguns que els has de dir, aviam, les teves funcions
tranquil,
arriben
no?
Fins aquí.
Tranquil.
Fins aquí, ja.
Consell, Xavi.
El meu consell és que pots triar la data que et doni la punyeteríssima gana per triar la reunió ordinària
ara,
de veïns.
Bona. I tria la data, sisplau, que li vagi malament a tothom.
De fet, aquests dies estic ja triant jo, que serà el 15 de gener a casa meva. Si voleu passar, els veureu tots allà fora.
Apunteu. Mireu, segons les dades, gairebé el 60% de les persones asseguren que no tenen cap tipus de tracte amb els veïns. Per què creieu que passa això?
Molts són nous, eh? Jo visc cap allà a la zona universitària i t'he de dir que molts entren, surten i no saben qui són. I la gent jove és molt mal educada, t'he de dir. Molt. No sé d'on han sortit.
No relacionen.
No, ni diuen, no, els has de dir tu. La gent gran és, suposo que perquè té més temps o perquè fa més anys que estan allà, o et volen conèixer, i encara inclús quan vam anar a viure o els que venen a viure et porten un pastisset.
Ho heu fet, això? Oh, d'anar a presentar-te, sí. Soc veí de la comunitat.
Sí, eh? Però els més joves no.
Tu devies portar galetes, segur, o
algo. No vaig portar res, però vaig picar els baixos almenys i vaig dir, escolta, que em
coneixes,
hola. Faig aquesta cara, no estic fent allanament.
Necessiteu ous o sal a la vostra disposició.
Ah, sí, tot la de la tele i la de la ràdio. No?
Això sempre és més fàcil. A tot la de la tele i la de la ràdio. Exacte. Grups de WhatsApp. Teniu grups de WhatsApp de la comunitat?
Grups de WhatsApp realment són un gran problema.
Uau!
O sigui, jo no li he trobat l'avantatge a cap dels tipus de grups que tinc, tant dels que tu com a presidenta, que aquí sí que he pogut fer una mica les normes, o sigui, en una de les comunitats que estic de presidenta el vaig proposar jo, i vaig dir que aviam, a mi em sembla una bona eina, però, o sigui, amb una sèrie de limitacions i amb una sèrie de pautes, de dir, aviam, és un grup que hi ha... De fet, els grups aquests que jo intento posar en les que estic com a presidenta, perquè aquí sí que tinc una miqueta més de poder, és utilitzar-los com a merament urgències. O sigui, urgències són urgències. De que algú arriba i que no funciona l'ascensor. Que hi ha un escapament d'aigua brutal. Això són urgències. I llavors aquí vam marcar, o he marcat bastant les normes, de dir tot el que s'accedeixi del que no són urgències anirà expulsat directament del grup. O sigui, no em serveix el... O quan fas una pregunta o per una urgència, de qualsevol d'aquestes, hi ha algú a casa que pugui... que me contesti el que hi és i que el que pugui fer la gestió. No cal els 25 restants. Jo no, espera que li pregunto al meu fill. No, o sigui, anem a ser...
Això és com els grups dels pares de col·le, no, Marta? Tu que hi ets, allò... Algú ha trobat la jaqueta d'en Jan? No.
No
digueu res, coi, ja si està. No l'ha trobat.
Sí. Exacte, que només qui contesti i això. Llavors, tinc un parell de grups que realment... He sigut una mica dura, però crec que els tinc bastant marcadets. Mm-hmm. Però clar, després n'hi ha alguns altres dels que administro com a professional... que aquí he d'anar una mica a remolc del que marca el president o del que d'allò. Llavors, aquests són un puto caos.
Parlant ja.
Directament.
I perquè... la gent s'enfada a dintre del WhatsApp?
Sí, perquè si a més a més hi ha algunes relacions que no són molt bones entre el del tercer i el del quart, doncs ja aprofiten allà per anar soltant els tirillos de segons quines coses. I moltes vegades és allò que tu a vegades per feina no pots estar... mirant tot el grup allò a fil per randa i agafes, dius 25 conversacions, 50 i el millor de les 25 o de les 50 n'hi ha una que era urgent i era interessant i aquesta s'ha passat.
Clar,
i això a vegades passa. Jo al final intento marcar i de dir, em sembla molt bé que es pugui utilitzar el grup del WhatsApp, però si hi ha alguna cosa que realment és urgent, que s'ha de gestionar amb una certa celeritat, doncs llavors que se'ns truqui.
Ràpidament, perquè hem d'acabar en un minut, Xavi, recordes alguna relació epistolar entre alguns veïns d'aquells que s'hagin picat?
Es deixen cartes a l'ascensor. Allò...
Sí.
Això és molt... No sé, tot el que passa, eh?
Sí, alguna...
Sí. I a més, són idiotes perquè no signen, però reconeixes la lletra.
La lletra, no?
Sí.
És que...
Que són burros, eh?
Ai, senyor. Xavi Pérez Izquierdo, periodista i president de la seva comunitat durant una quinzena d'anys, i Judit Izquierdo Cazorla, API, administradora de finques i sòcia de Dacons Serveis Immobiliaris. Gràcies per haver vingut avui a la tarda.
A tu, Elisenda. Gràcies,
moltes
gràcies aviat, a vosaltres.
Torneu aviat. Marta del Cor, gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada obrirem el calendari d'advent. Per tant, podeu començar a trucar al 93-201-7474, 93-201-7474. Després, l'Ada Parellada, que diu que ens parla de l'àpat de Nadal i que farem uns entrants, no? Ha dit, molt ràpids i pràctics, Marta? Era uns
entrants,
oi?
Ens fa entrants, ens fa escudella i pollastre de Nadal.
Tot això ho farem un quart d'hora?
O era torrons, ja és que vaig perdre.
A seguida, Ada Parellada, també.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
El Nadal més salat t'espera al Port Vell fins al 6 de gener.
Descobreix tot el que el Port de Barcelona ha preparat per aquestes festes. La fira, una pista de gel sostenible, una roda amb vistes a tota la ciutat, noves atraccions i una completa agenda d'activitats repartides per tot el Port Vell.
T'esperem a Nadal al Port fins al 6 de gener.
Consulta l'agenda a portdebarcelona.cat.
Torna la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu.
Del 13 al 15 de desembre, més de 200 parades amb articles de motius nadalencs, d'alimentació i per regalar aquestes festes.
Activitats infantils i per tota la família i l'escudella i les torrades al voltant del foc de la fira.
T'esperem a la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
És Nadal. I has de saber que la màgia està en tu. La veus? Torna a la planta 2.5 del Cort Inglés, el lloc on els teus somnis es fan realitat. El Cort Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Dissabte vinent a El Suplement, Jesús Fernández, cap del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens explicarà com conviuen la fauna i la flora amb les persones al riu Llobregat.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per Antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.